Passem al punt número 17, precs i preguntes i interpel·lacions per part dels regidors i regidores de l'oposició. Senyor Ramon Gutiérrez, endavant.
Sí, moltes gràcies, alcalde. Jo plantejaré dos preguntes. Una, sabem que l'ACA està recomanant fer una ordenança de sequera per tal de poder regular en l'àmbit municipal les restriccions i altres mesures derivades del pla especial de sequera. Celebrem que efectivament Sant Cugat pels pèls ens hem quedat fora de la nova situació d'emergència, però s'està pensant modificar l'ordenança d'estalvi d'aigua actual en aquest marc o fer-ne una de nova? Aquesta seria la primera pregunta. I l'altra, a veure, em passa com l'Àlvaro, però ho sopes. L'altra és sobre els lectors de matrícules del centre peatonal. Volíem saber si estan funcionant i quin és el seu funcionament, perquè veiem que el flux de vehicles en el centre peatonal és altíssim, que sembla indicar que no s'estan multant els vehicles i bueno, volíem saber que no solament l'estan utilitzant veïns i veïnes, sinó que hi ha molts vehicles que no haurien de circular per la zona peatonal i ho fan. I volia preguntar sobre això també. Gràcies.
Li respondrà la tinent d'alcalde de Serveis Urbans, senyora Cristina Paraire.
Sí, gràcies. El centre es controla amb càmeres. Ara hi ha l'ampliació. Sí que és cert que hi ha hagut una temporada que no acabaven de funcionar, tornen a anar bé. Sí que amb càrrega i descàrrega el semàfor està en àmbar, està intermitent en els horaris aquests. Ara hi ha tot el tema del carrer Indústria, Sant Esteve i tot això que estem pendents d'enviar, que ja s'han instal·lat les càmeres i estem a punt de convocar veïns per tal que explicar-los una mica el procés, com va l'autorització de les matrícules i tot això. I sí que és cert, en teoria es multa. Si tu entres amb semàfor vermell i no tens autorització, se't multa.
Digui, senyor Gutiérrez.
Sí, no, perquè bueno, jo no em volia especificar en alguns carrers, però ja que ho has dit, en el tram nou de l'avinguda Cerdanyola hi ha càmera ja en aquest sentit o no?
S'està instal·lant ara, però vull dir que encara no m'ha enviat la comunicació als veïns per quedar. Però bueno, en principi, resumint, si el semàfor està en vermell i passes, se't multa. Val? Sí que és cert que també el número d'autoritzacions que hi ha, l'horari de càrrega i descàrrega és ampli, però si no, se't multa. Ara, ja li dic que recordo que abans de fa anys, crec que estava vostè de regidor, havíem comptat 700 vehicles sense autoritzar quan no hi havia el sistema de càmeres el dia que passaven. Això s'ha reduït. Passa que sí, hi ha vehicles. I la de l'ordenança de sequera, l'Ajuntament té constituït un comitè de sequera que ara s'haurà de tornar a convocar perquè s'havien fet en el mandat anterior ja reunions. Sent jo regidora vam fer un quan es va fer el decret de preemergència i ara quan es declari l'emergència doncs segurament s'haurà de fer un altre. En aquests moments no li sé contestar el tema de l'ordenança, crec que no, però no em voldria equivocar, per tant ho consulto i li dic. Gràcies.
Senyora Aina Balada, endavant.
Sí, dues preguntes. Una primera és el tema del consultori de la Floresta, que sembla que que va haver de tancar perquè hi havia baixes degut a la manca de substitucions. Sí, s'ha parlat amb la Mútua de Terrassa per tal de veure com es gestiona aquest tema de les substitucions, si el govern està buscant solucions i si s'han donat explicacions d'aquest tema. I una segona, fruit de la destrossa que va patir la Creu del Terme, que ja el juny del 2021 es va trencar i des de llavors està al centre de restauració, com està el tema, si es preveu alguna data de tornar a recuperar aquest patrimoni. Gràcies.
Gràcies a la primera pregunta. Li dona resposta a la senyora Núria Fernández, regidora de Salut.
Sí, hola, bona tarda. Sí, durant una setmana, durant l'època de Nadal, va haver-hi un gran pic de grip i de Covid. Això va fer que des del govern ens vam estar en tot moment en contacte amb tots els CAPs, en el CAP de la Mina, el CAP de Valldoreix i el de Can Mates. En tots van haver-hi uns Can Mates, per exemple, va haver-hi una pujada molt important de gent que va tenir que anar al CAP. Això no va significar cap tancament ni res, perquè el CAP de Can Mates van poder posar-se al dia. A Valldoreix, el que va passar també és que van haver-hi moltes baixes, va haver-hi molts malalts, molts facultatius es van posar malalts. Això va fer que tinguessin que treure els dos dies de visita de la Floresta, van tenir que ser suprimits perquè al CAP de Valldoreix no hi havia facultatius. Això va ser durant una setmana, nosaltres en tot moment vam estar en contacte amb ells. Es va continuar la visita de la infermera, amb això no es va poder treure, i això només va ser per un moment puntual degut a unes baixes molt dels facultatius que tenien a Valldoreix. Aquí a la Mina, per exemple, també va haver-hi una duplicació de serveis a domicili, però van aconseguir que no faltessin facultatius, i igualment es va triplicar les visites d'urgències, però es va poder aconseguir. El problema que va haver-hi la Floresta va ser això, que va haver-hi que els malalts van ser els propis facultatius que van entrar, va haver-hi, entre ells va haver-hi una grip, i perquè la van tenir que treure aquests dos dies de visita, que només va ser dos dies a la Floresta. Però en tot moment nosaltres ho sabíem i vam estar en contacte durant tots aquests pics, vam estar parlant amb ells quasi dos dies, quasi dia sí dia no, amb els directors dels CAPs.
Gràcies. Sobre l'estat de la Creu de Terme, li dona la resposta a la senyora Núria Escamilla, regidora de Cultura.
Bona tarda a tothom. Gràcies, alcalde. Efectivament, està restaurada ja la Creu. Ara ens falta, diguem, per tornar a recol·locar el lloc, s'ha de fer una tanca perimetral, perquè la Generalitat ens indica, doncs, que ja ha tingut un desperfecte, doncs almenys una tanca que faci dissuasori a l'entrar, i això ha d'anar acompanyat d'una partida pressupostària. Bé, la partida pressupostària ara mateix no la tenim, la buscarem i entenem que podrem aconseguir, doncs, aquest import per poder posar la Creu de Terme, que sembla una cosa senzilla, però no és així, perquè cada vegada que s'ha de posar diguem, la pedra, esperar que se cimenti, i una sèrie de, bueno, de requisits que precisa, que no és una cosa fàcil. Sí que ja li puc dir per això que la tenim restaurada i estem pendents, doncs, que tinguem una partida pressupostària que ara mateix no tenim, però bé, com diu el nostre tinent alcalde Carles Bulgaroles, el pressupost no és immòbil, per tant, doncs esperem que puguem tenir una partida, doncs, abans de final d'any, i si no, doncs, haurem d'esperar el 2025. Gràcies.
Gràcies al senyor Jordi Grado.
Sí, gràcies. Fa uns dies ens va venir a veure una senyora que s'ha dedicat a comptar els grafits que hi ha a Sant Cugat. Suposem que és cert el que ens diu, perquè portava tot un arxiu de fotografies, i ens diu que hi ha 874 grafits. Al tanto. Aleshores, la pregunta és, quants grafits s'esborren cada dia? Suposo que hi ha una brigada dedicada a aquesta tasca, perquè si hi havia una partida pressupostària dedicada a això, ens agradaria saber a quin ritme s'esborren. O hi ha molta gent pintant, o treballem poc. Això és el que ens agradaria saber, quin és el ritme o quin és el pla de treball d'aquesta brigada. Per un altre cantó, perdoneu la pregunta de jove inexpert, de novell, d'una mica tendenciós i a més de desinformat. Però quin procés segueixen els vehicles que hi ha acumulats des de fa anys el que ens sembla que és el dipòsit municipal de vehicles allà a Volpelleres, al costat d'un pàrquing que hi ha a la Mercadona? Quin és el procés, que si estaran perennament o si els hi dona algun ús, o és que no coneixem, almenys jo no conec quin és el procés habitual, i ens agradaria saber-ho. Gràcies.
Dues preguntes més per la tinent d'alcaldia de Serveis Urbans. Una? Ah, perdó. Vehicles. Sí.
Gràcies, alcalde. Del tema grafitis, ja l'Ajuntament treu els grafits que hi ha a l'espai públic, els que hi ha en parets, elements privats, l'Ajuntament no els treu, val? Perquè no és nostre i no ho traiem. Hi ha en aquests moments, dintre del concurs de neteja, hi ha una petita brigada que ho fa, també en algun moment ho havia fet la brigada, però van fent, sé que em van traient constants, eh? Vull dir que hi havia zones que sempre, per exemple, hi ha els, bueno, no ho diré per no d'això, però una zona doncs, que a costa d'anar-ho traient, anar-ho traient, anar-ho traient, s'ha apaciguat. Això ha passat en el mandat anterior, però sí que és cert que n'hi ha en espai públic. En el concurs de neteja, que en els plecs que vam aprovar l'altre dia, es doblen els equips de neteja per fer-ho més, però sempre que siguin en espai públic.
Gràcies. Sobre la pregunta dels vehicles acumulats al dipòsit, li dona resposta al senyor Bernat Picornell.
Res, senzillament que aglutinem una miqueta el funcionament i ja li farem arribar per correu. Gràcies.
Gràcies. Senyor Marcos Rodríguez.
Sí, gràcies. Jo tinc una pregunta en aquest cas i un prec. La pregunta és si el govern tiene constancia de la motivación por la que ha habido el repentino abandono de los ocupas del local de la carretera Sardañola y, por otro lado, un ruego que es al... nuestro grupo municipal se puso en contacto con la Caixa al inicio de la ocupación para informarles que no funcionaba correctamente el cajero automático para que lo subsanara. Y en este caso, pues hacemos un ruego al Gobierno del Ayuntamiento para que haga seguimiento correspondiente con la Caixa para que preste el servicio correspondiente a los vecinos de San Francesc, ahora que ya han abandonado los ocupas el local. Muchas gracias.
Sí, le doy una respuesta al señor Bernat Picornell.
Gràcies, alcalde, de nou. Nosaltres no teníem notícia que abandonarien el local. Quan el van abandonar, quan vam saber que l'abandonaven el divendres mateix, doncs, vam anar-hi, vam doncs, assegurar doncs, que efectivament l'abandonaven doncs, per la seva pròpia voluntat i un cop doncs, sabent això, tant amb la brigada municipal per una banda, la policia per l'altra i el propietari doncs, del local per l'altra, doncs, vam fer les gestions oportunes doncs, per assegurar l'espai, un cop doncs, ningú ja l'ocupava, doncs, com deia, de forma doncs, voluntària doncs, per part de les persones que hi eren i ja estàvem fent les gestions que estaven al nostre abast i ja està. I en relació al caixer i a resultes doncs, de les converses doncs, que vam tenir el divendres mateix, doncs, s'està treballant per part doncs, de l'entitat bancària doncs, per restablir el servei, però no tenim més informació en aquest sentit a hores d'ara.
Endavant, senyor Rodríguez.
No, perdó, o sea, es por ignorancia también, ¿eh? O sea, los ocupas, ¿qué pasa? Que envían un burofax a la propiedad y al ayuntamiento indicando mañana a las 12 del mediodía desalojaremos de forma repentina el local, o sea, ¿cómo? Es por ignorancia, es como no acabo de entender cómo se ha informado tanto a la policía local, cómo se ha informado al ayuntamiento que van a abandonar el local y se han coordinado todos en el momento que salían, o sea, es como parece todo un poco curioso.
Curiós no és, evidentment a l'Avinguda Sardañola hi ha molts veïns i els veïns ens van informar doncs, que hi havia moviments, que hi havia gent doncs, marxant del local i allà hi vam anar, ja està, és així de senzill i fàcil.
Sí, va ser així. Senyora Ariadna Sierra.
Sí, tenia dues preguntes. Una, hem sabut no, per la premsa aquesta setmana que una clínica de la nostra ciutat, un metge s'ha negat a continuar atenent a un pacient per parlar en català. Això va ser un article que va publicar aquesta setmana a un mitjà i ens preguntàvem si ho teníeu constància no, dels fets, si sabien pues, quina clínica és, si havien emprès algun tipus d'acció per això, perquè creiem que és molt greu i que fins i tot bueno, ja és avaluable. No? I després, l'altra pregunta és, durant el ple ens han compartit no, que hi ha persones que i fets que ens semblen molt greus, no? Que no poden, com han dit vostès, anar pel carrer de forma segura, parlant hebreu, que hi ha hagut com una sèrie de bueno, que sentien desprotegides i uns fets que ens semblen intolerables, no? Ens agradaria saber una mica més d'això del qual nosaltres no teníem constància, doncs, quins han estat els fets, si hi ha hagut alguna denúncia, si s'ha pogut també fer algun tipus també pues, d'actuació i quines han estat aquests, com els fets reiterats o no, quantes vegades han pogut succeir, per saber-ho. Gràcies.
Gràcies. Sobre la primera pregunta, sobre aquesta clínica, la senyora Núria Fernández.
Sí, sí, aquesta notícia va sortir el dissabte a VilaWeb, exacte. Si llegiu la notícia, veus que el pacient no ha volgut dir ni el nom del seu, ni a les seves inicials, ni el nom de la clínica. Jo ho estic investigant, però degut a que les dades, clar, no són, no, per protecció de dades, no les trobem. Estic buscant-ho, perquè primer de tot, ja com regidora només de política lingüística, sinó de salut, és important i, per tant, si algú ho sap, jo en aquests moments, aquest matí he estat trucant a diferents llocs, però per protecció de dades no m'ho estan donant. Per tant, no sé quina clínica és, però estic darrere d'ells, per suposat.
Gràcies. I sobre aquesta preocupació dels jueus, aquesta comunitat que són uns milers, un miler de persones de la nostra ciutat, dona resposta el senyor Carles Brugaroles.
Gràcies, alcalde. Bé, ja sabem que diguem, des de l'esclat del conflicte s'ha intensificat el reforç de seguretat dels cossos públics, de Mossos, etc., entorn de l'escola de Hatikva, i que hi ha cauteles més intensificades que en altres moments. Però el que jo els he referit és una interlocució directa amb una reunió que vam tenir doncs, la regidora d'Educació i jo mateix davant de dues representants de la Inspecció Educativa amb dues persones representants del col·lectiu no? I que ens explicaven la seva pròpia experiència, però no és l'única. Aquesta a mi personalment, per haver-la viscut personalment, a mi vaig compartir amb les companyes i els companys del govern perquè m'ha deixat profundíssimament alarmat. És inacceptable que això estigui passant a Sant Cugat, però no és l'única referència, en tenim d'altres, i bé, això és el que està començant a passar i creiem que hem de fer tot el possible per revertir aquesta situació i condemnar-la enèrgicament. I hem vist igualment pintades i ho vam veure, no sé, recordo ara un tuit de fa una setmana, una cosa així, que el va repiular. No dic ni per afinitat ni per res, ho dic perquè té una repercussió massiva, no? La Pilar Rahola d'una pintada que hi havia a la Floresta que jo considero gravíssima, inacceptable del tot.
Gràcies. Alguna pregunta més? Sí, endavant.
No, com recalcar que sí, són fets molt greus, correcte, que en el nostre parer tampoc tenen res a veure amb Palestina, vull dir com aïllar-ho també en aquest cas, perquè cal deixar-ho com constància i esperem llavors que si estan a venir aquest tipus d'actuacions, doncs com a ajuntament com es faria en qualsevol altra discriminació, no? I així ho esperem, es facin també les actuacions, doncs s'animi també a denunciar com s'ha fet quan es tracta de discriminació racial i entre altres, i així també ens ho compartiu en la comissió que pertoqui aquestes actuacions.
Gràcies. Senyor Marcos Simarro.
Sí, bona tarda. Tenia una pregunta i un prec. La pregunta en relació a si ens poden facilitar dades sobre els desnonaments dels darrers mesos, famílies amb processos de desnonament, avisos que hi hagin efectuats anteriorment i potser quina previsió hi ha pel futur. I l'altra qüestió és un prec que el faig aquí. Vam fer un parell de preguntes que jo recordi que no han obtingut resposta encara en les seves comissions informatives, no dic que el que sigui aquí, però sí que demanar que se'n respongui. Crec que ja han passat un parell de comissions informatives des de llavors. Vam preguntar sobre, en aquest cas que jo recordi, el càrrec, el comissionat per les persones amb discapacitat, saber una mica doncs, quin full de ruta té, quina activitat té una mica prevista, no? Aquesta persona que evidentment doncs, té una retribució per fer aquesta feina. I després vam fer unes preguntes que si un cas ja els hi faré arribar al tinent d'alcaldia a Puigneró sobre l'Observatori Sociològic, que les vam fer en una comissió informativa ja ja li faré arribar, diguem-ne, però bueno, faig aquest prec perquè fa un parell de mesos que vam preguntar alguna d'aquestes qüestions i no havíem rebut resposta. Gràcies.
La primera, senyor Bernat Picornell.
Perdona, perquè no... Ah, sí.
Perdó. Sí, no, perdó. Senyora Gemma Aristoi.
Sí. Senyor Cimarro, li recopilem la informació i a la propera comissió informativa parlem i tractem doncs, tota aquesta problemàtica dels desnonaments, d'acord? Gràcies.
No, és sobre el territori.
Endavant, senyor Jordi Puigdenou.
Quan m'ho pugui fer arribar, doncs, en fi, donarem resposta.
Senyora Estrella Salanova.
Gràcies. Aquests dies ens hem assabentat no, del canvi d'ubicació del pavelló previst a l'Avinguda Roquetes. Ens agradaria, bueno, el canvi entenc que és cap a la Guinardera, i ens agradaria que ens facilités informació referent a aquest nou projecte, als plaços, al pressupost, bueno, que ens posés una mica en situació, també a quins esports exactament es destinaria aquest nou equipament. I de la mateixa manera també els demanaria que ens expliqui una mica quin és el projecte definitiu per aquesta nova centralitat esportiva que s'està creant a la Guinardera, no? Junt amb el pavelló de futbol sala, de la rítmica, ara veiem no? que s'ha mogut aquest nou pavelló i s'està previst alguna cosa més. Gràcies.
Sí, crec que en bona part li pot donar resposta al senyor Àngel Pedrós, regidor d'Urbanisme.
Sí, la previsió de crear de que les instal·lacions de la Guinardera es complementin i tot el conjunt generi una nova centralitat era la idea que voltava totes les instal·lacions de la Guinardera. Això començava amb la implantació del pavelló de rítmica davant de les instal·lacions actuals i, per altra banda, també una transferència d'un sostre que vindria del centre comercial, que canviaria amb solars en una altra propietat, per poder implantar el pavelló de Roquetes. El pavelló que estava previst a Roquetes considerem que era més interessant que formés part d'aquesta centralitat. Pensem que això seria interessant també complementar-ho amb les previsions d'ampliació del júnior, que també es volien que hi havia aquesta previsió. Nosaltres vam dir que fantàstic, que era molt interessant que el júnior pogués ampliar les seves instal·lacions, sempre quan prèviament es fes un estudi ambiental de tota la zona, a nivell de mobilitat, aparcament, paisatge, tenint en compte la masia de Can Castanyer, que està dalt, que creés una certa harmonia entre la part baixa del Puig i la part de dalt, no? I sobretot que el júnior a veure si podia d'alguna manera accedir o crear algun accés també per la zona de centralitat de la Guinardera i que no pas per l'altre costat de la carretera. O sigui que es pogués generar una centralitat important que complementant d'altres centralitats, com la del centre, centralitats esportives, o com aquí a Mirassol en aquests moments allà amb el Catalunya Camp de Futbol, doncs donés un cert sentit a l'activitat esportiva a Sant Cugat. Resumides, esquematitzant molt, és això.
Gràcies, sí, endavant.
Entenc que tot això és el que està donant forma a aquest pla estratègic de l'esport. Sí? Són una mica les primeres pinzellades no?, que ens n'anem trobant i que al final formaran part d'aquest pla estratègic que tant, bueno, que tant desitgem en algun moment rebre.
Senyora Núria Escamilla, endavant.
Bona tarda. Efectivament, senyora Salanova, en el Consell de Cultura ja plantejarem unes línies, llavors de Cultura, no d'Esports, rebobino. Llavors, en aquest marc doncs, de participació, en aquestes línies, doncs, acabarem de definir el pla estratègic, efectivament. Gràcies.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Són dos qüestions. Una, sobre el que acaba de comentar la senyora Núria Fernández. Jo prego si ens pot fer arribar les gestions que ha fet amb aquest tema del metge que no, suposadament no volia atendre en català alguna persona, perquè depenent de si és una entitat privada, un centre privat o un centre públic, doncs vostè no té cap competència per fer aquestes trucades, no? Igual que abans hem dit que hi ha una obligació de neutralitat de l'espai públic, no? I ho hem demanat i vostès han votat en contra d'aquella moció dels comuns, ara amb aquesta qüestió també tindria de ser el mateix. I si no és així, malament. No sé si malament, perquè començar a fer de detectiu aviam qui ha sigut el metge que li ha dit a alguna persona que no la vol atendre en català, bueno, si, quan aquesta persona ni tan sols ha posat una denúncia que se sàpiga, doncs em semblaria bastant greu que l'Ajuntament d'ofici es comencés a perseguir persones que no parlen català, vale? perquè millor està fent ús de la seva decisió pròpia, no? Per tant, vull saber totes i cada una de les gestions que vostè hagi fet en aquest sentit. Vale? Gràcies. I la segona qüestió és sobre transparència. Sobre transparència. Però no per demanar més transparència, sinó per demanar menys transparència. És a dir, nosaltres com a regidor de l'oposició som transparents a les fotografies que fa el servei de comunicació i de premsa de l'Ajuntament. Transparents. És a dir, no sortim en res, encara que estem allà als events públics de les entitats, de les coses que organitza l'Ajuntament i tal. No sortim com si no existíssim. Per tant, demano una mica menys de transparència en aquest sentit i sortir a aquestes imatges, sisplau. Gràcies.
Gràcies. Sobre el primer tema, prenem nota. I sobre el segon, senyor Jordi Puigneró.
Escolti, és la primera vegada que diguéssim que veig un grup polític demanant menys transparència, en tot cas. Miri, els ciutadans de Sant Cugat van votar les eleccions, van conformar un ple, i aquest ple va decidir doncs, un alcalde amb un govern que té una acció municipal. Per tant, sempre que hi ha actes d'acció municipal, doncs és evident que qui protagonitza diguéssim aquella acció doncs, és el govern. Si vostè vol sortir una foto al govern, el que hauria de fer és treure més bons resultats per poder estar en el govern, i llavors sortiria a totes les fotos. En el cas dels actes institucionals, doncs, escolti, això és a criteri, en aquest cas, dels fotògrafs que eren allà, quan és un acte institucional, que n'hi ha alguns, i aquí m'imagino doncs, que s'intenta sempre, i en fi, sempre es fomenta que hi hagi una foto dels portaveus, per tal, precisament, per poder afavorir doncs que vostè pugui sortir la foto. Però escolti, al final els mitjans i el gabinet de premsa doncs, ja tenen en compte aquest criteri i el tenen en compte, evidentment, doncs, quan són actes institucionals i en tot cas en prenem nota perquè si en fi, hem de ser doncs, menys transparents mirarem de fer-ho.
De tota manera, una cosa són els actes de ciutat els que organitza una entitat, un col·lectiu determinat. És diferent d'un acte de ciutat que organitza l'Ajuntament. Jo crec que s'ha de diferenciar. I quan un acte l'organitza una entitat, jo els recomano que no tinguin pressa en marxar i segurament sortiran a la foto, que convida l'entitat a fer una foto de família. Endavant, senyor Benejam.
Jo també li diria que si alguna vegada marxem en el moment que acaba l'acte, és perquè ho hem de fer. Vale? Llavors, però hem estat allà a lo millor dues hores. I en dues hores jo crec que la persona que faci les fotos és capaç de fer una foto que no surti només l'equip de govern, no? O l'alcalde. I jo entenc que el protagonisme l'hagi de tenir l'alcalde o l'equip de govern, però els altres també estem, no? I és això, no estic demanant que nosaltres tinguem el protagonisme, evidentment que no. Però una mica, un poquito de por favor, no? Seria el prec que nosaltres també estem allà i a més, si no són actes institucionals, diria que amb més raó. Amb més raó, perquè les fotos no les fa l'entitat, les fotos les fa el servei de comunicació de l'Ajuntament, el qual paguem tots, no? Suposo que nosaltres com a representants de l'oposició, els que som portaveus, per exemple, doncs primer, que no sortim a les fotos, i segon, que quan hi ha doncs, acte institucional o no, doncs se'ns col·loca per allà darrere, però no hi ha un protocol establert com havia abans, que abans sí que es feia, i que això s'ha perdut. Jo no sé si vostès ho fan. Bueno, és igual, no vull entrar. Però la qüestió és que crec que les coses s'han de fer institucionalment com correspon i correspondria fer-les així. I no estic demanant res d'altre món. Gràcies.
Gràcies. Senyor Alfredo Bergua.
A veure. El, El decret 151/1998 de regulació de les juntes locals de seguretat estableix, atribueix, com a funció de la Junta Local de Seguretat, l'elaboració del Pla Local de Seguretat de cada municipi. Jo he estat buscant, probablement, igual no ho he trobat, però que l'últim pla del qual s'ha donat compte va ser l'octubre del 16 i era el Pla Local de Seguretat 17-20. No sé si n'hi ha un de 21-24, jo no l'he trobat. És possible que sigui, però si no hi és, a mi m'agradaria saber, ja que vam tenir Junta Local de Seguretat de la setmana passada, si estan els plans d'aquest govern municipal l'elaboració del Pla de Local de Seguretat 24-25-28. Si és així, com espero que així sigui, i que no estiguem aquí coixos, vull que estiguem sense un Pla de local de Seguretat actualment vigent, m'agradaria saber quins terminis s'han donat per l'elaboració i posterior aprovació per part de la Junta Local de Seguretat. I dit això, lligant amb el tema de seguretat, abans el senyor Marco Rodríguez feia referència a la Guinardera. És veritat que s'han produït robatoris de cobre, també es va produir un robatori en la mateixa instal·lació, però també a cotxes. És una qüestió, cotxes de mares que van aprofitant per deixar, van a buscar els pares als fills i tornen i els han rebentat el vidre i se li han endut les pertinences que hi havia dins, no? Però no només també la Guinardera, està passant a altres llocs. Sé que en el seu moment Mossos d'Esquadra i Policia Local van fer dispositius per tractar aquesta qüestió. Jo crec que s'hauria d'intensificar el tema aquest, especialment en aquests dies, no? I la segona qüestió, que té una miqueta lligat a que volia dir, acabem de rebre la nota de premsa del ple d'avui, en el qual es diu que el ple aprova una moció per dinamitzar el camí de Sant Jaume. No diu, i aquí és la meva queixa, jo crec que estaria bé que digués qui és el grup proponent d'aquesta moció, com també fa amb la moció del grup de Vox, amb el tema de les excrements, no? Que diu que s'ha aprovat amb els vots a favor i en contra, i diu, però no diu qui és el grup que ho proposa. Jo crec que això s'hauria de tenir una miqueta més de sensibilitat amb els grups municipals que presentem les mocions.
La primera part sobre el Pla Local de Seguretat i tot el que ha anat esmentat, el senyor Bernat Picornell li dona resposta.
Gràcies. Vostè sap que tenim moltes qüestions damunt de la taula, que les anem treballant i de fet les anem explicant a les comissions informatives, entre altres l'actualització de molts dels plans que tenim, no només el local, sinó també amb altres forces, amb altres policies, i per tant ja estem treballant. Evidentment és una qüestió que tenim damunt de la taula, i en relació al robatori interior de vehicles, vostè també sap que s'ha fet un dispositiu en aquest sentit, que s'ha aconseguit en rebaixar la onada de robatoris interior de vehicle, que de fet alguns d'ells, gràcies a algunes gravacions que han aparegut, se'ls ha pogut detenir molt poques hores o molts pocs dies després de fer-se aquests robatoris, i en tot cas els van actualitzar el dia mateix de la Junta Local de Seguretat, com ens havíem compromès les dades. Crec que podem anar fent un seguiment d'aquestes dades. És evident que, sempre ho diem, encara que hi hagi un sol robatori interior de vehicle o un sol robatori de la ciutat, no podrem estar tranquils. És veritat que hem rebaixat la xifra, tampoc no hem quedat a zero, per tant, efectivament, seguirem treballant com ho estan fent els agents de la policia local. Gràcies.
Gràcies, i sobre això dels comunicats de premsa, que jo encara no he pogut ni veure, li dona resposta al senyor Jordi Puigneró.
Sí, senyor Bergua, ja em confirmaven alguns companys que això la passada legislatura no passava, però en tot cas sabia que ho corregirem i mirarem que s'atengui la seva demanda.
Gràcies, senyora Pilar Gorina.
Bona tarda de nou. Bé, volia fer un prec primer i després una pregunta. L'Institut Escola Catalunya, el claustre, el formen més de 70 persones i van demanar poder reunir-se, que ho reuneixen en tot l'any 8 o 9 vegades màxim, el claustre amb la totalitat, al casal de Mirassol. Van fer tot de gestions, tot anava que sí, fins que a l'últim moment els hi van dir que no perquè no hi havia conserge. Bé, jo crec que s'ha de buscar una manera legal que... A veure, a molts municipis, moltes entitats tenen les claus, entren, surten. Vull dir, a mi em sembla una exageració amb la direcció d'un centre que entren a claustre i surten de claustre i han d'estar absolutament pressionats entre ells perquè no hi ha cap aula que pugui acollir aquesta quantitat de persones. I la directora m'ho deia, doncs angoixada. Bé, i una altra és que una pregunta el 30 de desembre estava previst projectar una pel·lícula per infants TEA, sobretot, i d'altres discapacitats, Bonca. Es van presentar famílies i infants i el cinema estava tancat. Quines explicacions poden donar? Donat que representa que, com mai, a l'equip de govern hi ha persones treballant pel tema de la inclusió, no? I volia saber si han demanat disculpes a les famílies, etc. Gràcies.
Val, senyora Núria Escamilla, endavant.
Respecte al PREC, desconeixia que havien demanat al casal de Mirasol, personalment, però, bueno, clar, efectivament, suposo que no ens n'assabentem de tot, que per això hi ha els tècnics, però igualment miraré de saber el que passa. És veritat, les consergeries tenen un horari i tal i com passa també amb les instal·lacions municipals esportives, doncs els centres culturals passa una miqueta el mateix. Però, bueno, igualment, doncs, parlar amb l'escola i valorar, doncs, en quin horari es pot realitzar que vagi bé les dues parts. Això per una part. En quant a la pel·lícula, no és un tema que es portés des de cultura, i ja li puc avançar, però sé que hi va haver una desprogramació i des d'aquí sí que, com a govern, bueno, acceptem la meva culpa de no comunicar que s'havia suspès aquesta pel·lícula. Per tant, sentint-ho molt i així ho vull comunicar també a les famílies, la comunicació és bàsica tant com una cosa positiva com a negativa, i en aquest sentit haguéssim hagut de comunicar, doncs, que s'havia anul·lat la projecció i no es va arribar a fer a temps, doncs, per una descoordinació. Doncs ho lamentem.
Endavant, senyora Gorina.
No, a veure, he estat uns quants anys a Ciutats Educadores, i a veure, una cosa és, fins i tot hi ha moltes ciutats que entitats i grups tenen un sistema de targes, etc. Això està anant cap aquí en molts llocs. Però un professorat amb una direcció dos horetes al migdia, no sé quin perill pot suposar entrar en una aula, reunir-se i marxar. Per tant, no. Ja he entès que vostè es procurarà. L'Institut d'Escola té uns canals per parlar i tot anava bé, ja dic, fins per tant han estat fent gestions com a mínim dos mesos. Gràcies.
Gràcies per en nom d'aquest prec. Senyora Helena Vila.
Sí, seguint amb el tema de comunicació i de transparència que es deia. Aquest prec l'he fet en diverses ocasions, és cert que aquí al ple no l'havia fet. L'últim va ser a la Junta de Portaveus i és respecte al que s'enviava cada divendres, que és el que s'envia als mitjans de comunicació, que és l'agenda, doncs, una mica de l'alcalde, no?, i dels regidors i regidores. Això, aquesta informació, aquest correu, se'ns passava també als regidors que estem a l'oposició. És cert que vam fer una petició i es va activar, doncs, que rebéssim aquest correu, i de cop i volta el vam deixar de rebre, ja fa més d'un mes. Aleshores, jo vaig fer aquest prec també a la Junta de Portaveus i la resposta se'ns va fer per correu dient que se'ns derivava a l'agenda pública de l'alcalde, i aquest no era el prec. No sé el motiu pel qual, doncs, vostès no volen tornar a activar, doncs, aquest correu, que també ens servia als grups de l'oposició, doncs, una mica, doncs, per saber aquell cap de setmana, no?, quins actes importants de ciutat hi havia. Per tant, doncs faig aquest prec, prenguéssiu com un prec, doncs, que realment, doncs, ens anava, jo crec, molt bé, i de cara, doncs, a la informació del cap de setmana. I després, això sí que és una pregunta, i com saben, i pel decret de sequera aprovat pel govern de la Generalitat, L'ACA insta a que en cas de la fase d'emergència, que esperem doncs, que no es dongui, s'hauria de reduir el consum d'aigua un 25% a nivell industrial. Això ha provocat un neguit comprensible a moltes empreses, i ja que la Generalitat encara doncs, no ha explicat com ho hauran de fer, no? Nosaltres n'hem parlat amb Sorea, també ens hem informat amb el nostre grup parlamentari, però doncs, no hi ha informació sobre aquesta qüestió. Entenc doncs, que en aquest cas sí que ens ha arribat també el neguit de part no? del teixit empresarial santcugatenc, i volia saber, doncs, en aquest cas suposo que és la regidoria d'empresa, si doncs, com a ajuntament s'ha doncs, demanat més informació, s'ha començat a parlar amb les empreses, més que res perquè en cas de que arribi doncs, aquesta situació, sabem que Sant Cugat i per la peculiaritat no? que tenen les nostres empreses no hi ha, bueno, sí que hi ha neguit, però doncs les grans, per exemple, les grans empreses doncs ja estan preparades per assumir-ho, i sí que és veritat doncs que tenim més empreses de servei i per tant doncs no es veurien tan afectades, però sí que hi ha doncs una part important d'aquest teixit que sí que es veuria afectat. I volem saber simplement si s'ha començat a preveure, a treballar doncs el tema amb totes les parts implicades i sobretot doncs amb la Generalitat per veure com ho abordem com a ciutat. Gràcies.
Gràcies. Prenem nota del prec i resoldrem, ho farem de la millor manera possible. I pel tema de sequera, senyor Albert Salarich.
Sí, respecte al tema aquest de l'aigua, sobretot pel sector industrial, sí que s'estan fent coses. De fet, en aquest mateix ple vam celebrar una reunió informativa sobretot el tema de la xarxa d'aigua regenerada que ha de venir a la ciutat. En aquesta sessió doncs, que hi van assistir totes les empreses doncs, que van voler, un grup bastant nombrós, doncs es va informar de com està aquest tema, de tota la inversió que l'AMB ha de fer per portar aigua regenerada a la ciutat, no només per grans consumidors, sinó per tot aquell teixit que s'hi vulgui connectar. També en aquestes sessions de treball doncs, també hi era Sorea. Val a dir també que l'estalvi doncs, de gran consum per part del sector industrial ha estat molt alt. Realment ha estat un esforç molt important que han fet les empreses de la nostra ciutat per poder tenir l'índex de consum doncs, que hem tingut aquest mes de desembre, que crec que és el més baix de la ciutat des de fa molts anys, per complir una mica amb els requeriments que la Generalitat ens està demanant. I bé, jo, si de cas, el que faria seria recopilar tota aquesta informació i poder-los donar a la comissió informativa amb més detall, amb números i una mica de tot el que s'està fent, que és molt, realment, des de la casa s'està treballant molt profundament amb aquest tema, no només pel que fa la part industrial, sinó també per la part de la ciutadania. No? Realment, doncs, va ser el mes de desembre que vam reunir la Junta d'emergència d'aquest tema de l'aigua, i realment està tot molt planificat i realment s'han fet passes, i estem a l'espera d'una mica de que u pugui ploure i no haver d'entrar en aquest estadi d'emergència i de restriccions. Dos, si és el cas, doncs estar preparats perquè puguem donar resposta a tots els requeriments que ens faci la Generalitat i la mateixa ciutat doncs necessita. Per tant, faig això, recopilarem totes les dades, una mica perquè les tinc a l'ordinador mateix, però ara per respondre-li aquí mateix potser faríem esperar a tota la resta del consistori, i el que faré serà doncs, informar-los d'aquest tema a la propera comissió informativa. Gràcies.
Gràcies, senyor José Gallardo.
Sí. La primera de les qüestions seria preguntar com està la situació de la vila Montserrat, si hi ha algun avenç del tipus d'ús que s'acabarà fent en aquell indret. I la segona aniria en relació amb el tema de la possible compra de l'edifici de CPA, també si s'ha avançat, si no s'ha avançat, i a quina situació ens trobem.
Senyor Carles Brugueroles. Si podem comprar alguna cosa.
Si parlo jo vol dir que va de pressupost el tema. Com que és la darrera pregunta, miro de ser breu. No, la qüestió és que jo crec que són projectes molt importants dels respectius dels respectius barris. El de la Vila Montserrat doncs, és una qüestió que jo crec que hem de prendre una determinació i exposar-la a les entitats veïnals del barri, el Consell de Barri, etc., per compartir-la i, en el seu cas, doncs, mirar d'implementar-la el més aviat possible. I l'altra era, perdó, sí, això de moment no té dotació pressupostària. A més, jo crec que estem en el marc d'una expansió clara dels equips escènics, però ara m'estic ficant on em demanen si això és suficient o no és suficient o si hem de fer algun tipus de col·laboració amb el CPA. Gràcies.
Gràcies. Doncs aquí acaba la primera part del ple municipal. La segona part serà l'audiència pública, que és a les 7 de la tarda. Sí que prego als senyors regidors i regidores que un parell de minuts abans de les 7 estiguem tots aquí per començar puntuals a les 7. Gràcies. Bona tarda i fins ara.